Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Doncs ara mateix ens posem al dia amb les notícies. T'avanço que en aquesta tercera hora del programa repassarem aquelles paraules en català en desús. També estrenem nova secció Estira'm de la llengua. Montserrat Pibernat, no t'ho perdis, però abans, les notícies. Ens ho comentava el Rafa, res fa uns segons, ho coneixíem. De fet, a tocar de les 9 del matí, ha mort als 76 anys el cantautor italià Franco Battiato.
El músic, compositor i cantautor italià Franco Battiato ha mort aquest dimarts a la seva casa de Sicília, segons s'ha informat la família a mitjans locals. Battiato, que tenia 76 anys i que feia temps que estava malalt, és conegut arreu del món pel seu estil poètic i existencial. Se'l considera una de les personalitats més originals i influents de l'escena musical de les últimes dècades a Itàlia i al llarg de la seva carrera va experimentar amb molts estils diferents. El llegat que deixa és enorme, des del prop a l'òpera lírica, passant per la música electrònica i la d'avantguarda. Va actuar a Catalunya per últim cop al 2017 al Festival de Peralada, el mateix any que va deixar els escenaris definitivament. Dos anys abans havia patit un trencament del fèmur del que li va costar molt recuperar-se.
I en clau política us destaquem que Esquerra i Junts anuncien un govern fort i cohesionat per fer front als reptes de país.
Pere Aragonès i Jordi Sánchez, en una compareixença conjunta aquest dilluns als jardins del Palau Robert de Barcelona, han explicat els detalls del preacord de govern fet públic a primera hora del dia. Recordem que és un preacord que ha desencallat, després de 3 mesos, les negociacions entre Esquerra i Junts i que finalment s'han concretat en un pacte per formar un govern de coalició entre els dos partits. La compareixença va començar ahir amb la intervenció del candidat a la presidència, Pere Aragonès, que ha admès que han trigat a aconseguir l'acord i ha afegit que l'acord inclou òrgans de direcció col·legiada que respectin el pes de les institucions i que permetin aconseguir el consens independentista. A més, ha assegurat que en el pacte han dissenyat el govern per aconseguir 4 transformacions: social, feminista, verda i democràtica.
Avui iniciem, doncs, una nova etapa en base a l'entesa i a l'acord, a la confiança mútua, a la lleialtat mútua, a la que ens comprometem i que estem construint ja i continuarem construint, en base a uns grans objectius compartits per una àmplia majoria de la ciutadania de Catalunya, que ens ha de permetre avançar cap a la construcció d'un país més just, més pròsper, més verd, més feminista, que ens ha de permetre avançar cap a la construcció d'un país independent.
Per la seva part, el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, ha començat la seva intervenció fent referència al principal objectiu de l'independentisme ara mateix.
L'acord que presentem és un acord que acomoda les dues mirades majoritàries de l'independentisme. I nosaltres, com a Junts per Catalunya, ens hi sentim reflectits. Nosaltres, des del primer moment, vàrem assumir que pertocava Esquerra Republicana, que havia obtingut 33 diputats, liderar aquest procés.
Sánchez ha afegit que hi ha la voluntat de construir una estratègia independentista que necessàriament serà plural, però que també serà sòlida. Un dels principals esculls que hi ha hagut en la negociació, qui dirigirà l'estratègia independentista. L'acord preveu crear un espai de coordinació amb els partits i entitats independentistes que serà paral·lel al Consell per la República, però que un cop aquest s'hagi reformulat es preveu que s'hi integri. Tot per promoure un embat democràtic amb l'Estat per fer possible la independència en forma d'un referèndum acordat. Es parla d'embat, no es parla d'unilateralitat.
4 minuts que passen de les 10 del matí, canviem de qüestió, perquè el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha obert la porta aquest dilluns. Atenció, a començar a relaxar mesures, com ara l'ús de mascaretes a l'exterior, davant la bona evolució de l'epidèmia.
Simón ha situat en d'aquí a no gaires dies la possibilitat de reduir l'ús de mascareta a l'exterior, en un moment en què el bon ritme de vacunació fa que el percentatge de població immunitzada estigui creixent prop d'un 1% diari. Simón ha insistit que cal anar pas a pas i tenir en compte que quan es redueix una mesura cal ser molt més curosos amb la resta fins a veure l'efecte, però que no estigarà gaire a fer propostes clares sobre algunes situacions en què no caldrà portar mascareta. Ha demanat no caure en falses inseguretats i ha apuntat que tot i que la vacuna protegeix molt entre un 90% i un 92%, encara hi ha un 8% que no estan protegits.
I encara en clau pandèmica, hem conegut que els veïns de la Barceloneta demanen, Rafa, que es tanqui la platja de nit per evitar evitar aglomeracions.
Els dos últims caps de setmana, els primers sense estat d'alarma, s'hi han vist aglomeracions i actituds incíviques. A la platja s'hi han arribat a acumular 2.000 persones. Una de les mesures que han plantejat des de l'Associació de Veïns és el tancament de la platja durant la nit. Significaria tancar-la un determinat horari amb una vigilància, evidentment, perquè no es poden posar portes al bosc. Així ho explicava Carmen Tomàs d'aquesta entitat. L'Ajuntament no ho preveu i confia en l'obertura de l'oci nocturn aviat per evitar aquestes aglomeracions.
I avui també us destaquem que s'ha detingut un home per l'assassinat de l'exparella i el seu fill a Sa Pobla.
La dona tenia 28 anys i el menor 7. Els cadàvers de les víctimes els han trobat al domicili familiar a Sa Pobla. Els investigadors tracten el cas com un assassinat masclista i intenten determinar quan els van matar. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil havien activat un dispositiu de cerca arran de la mort violenta de la dona i el seu fill.
I tornem de Mallorca perquè avui també us estem explicant aquest comunicat important, el que va fer públic ahir l'Arquebisbat de Barcelona sobre una eventual reorganització de les parròquies de la diòcesi.
El comunicat explica que és completament fals que la proposta feta proposi el tancament de 160 de les 208 parròquies de l'arquebisbat i la conservació de només 48 parròquies, mesura que reduiria dràsticament la presència evangelitzadora i social. Aseguren que la reducció de rectors no significa la reducció de temples. El que es pretén és precisament reforçar la presència pastoral, adaptant-la a les necessitats actuals i futures, tal com s'ha fet en altres diòcesis com la de Milà, amb bons resultats. Per això la proposta a Barcelona suggereix agrupar totes les parròquies de la diòcesi en 48 comunitats pastorals d'entre 3 i 6 parròquies al voltant d'una parròquia central d'un barri o comarca, amb l'objectiu de facilitar una millora i una millor coordinació i una adequada especialització pastoral. Es pretén també reforçar el treball en comú i la sinodalitat de sacerdots, laics, religiosos i diaques. La proposta recollida pel document no descarta que es puguin suprimir alguns centres de culte, xifra que no superaria els 10 temples.
Gràcies, Rafa, per aquest resum de les notícies més destacades d'aquesta hora. Abans de donar pas a Jordi Miralles amb el temps, res, una petita menció pel que fa a l'estat de les carreteres catalanes. Aquestes hores, des de les 9 del matí, hi ha llargues cues a l'AP7 per un accident que obliga a tallar un carril a l'alçada del Papiol, sentit sud, per tant, molta paciència. I ara sí, Jordi Miralles, previsió del temps de cara a les properes hores. Bon dia, Jordi.
Hola, Mercè, bon dia. Comencem la jornada amb nuvolositat entre variable i abundant, uns núvols que són més importants a les comarques del Terç Nord, però al llarg d'aquest matí s'han d'anar obrint clarianes. Tot i això, no descartem que pugui caure aquest matí algun plogim de caràcter feble a punts de les comarques del nord i del nord-est, però cada vegada més clarianes. Tot i així, de cara a la tarda, a les comarques del nord de Barcelona, de l'interior i sud de Girona i també cap a l'àrea del Pirineu pot arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers. Avui pugen una miqueta les temperatures màximes que se situaran entre els 22 i els 27 graus, les més altes cap al Pla de Lleida, interior de Tarragona, i les més baixes, sobretot cap al litoral i per litoral de Barcelona i Girona i també cap a l'àrea del Pirineu. Demà tindrem un temps molt semblant al d'avui.
A primera hora, la informació, a primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes, si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel.
primera hora, amb Mercè Raga.
Que passen 10 minuts de les 10 del matí, estàs aquí a primera hora al programa Despertador d'aquesta casa de ràdio, Estela, amb aquesta nova hora al teu costat i al costat també avui, va, que li estirarem una mica la llengua de la lingüista de casa nostra, podríem dir-ho, de Catalunya Cristiana i també de Ràdio Estel, Montse Pibernat, gràcies.
Bon dia. Gràcies.
Molt bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Estrenem aquesta secció perquè, clar, nosaltres sempre parlem moltíssim, moltíssimes hores, però no sabem si parlem bé el català. Tu ens hi ajudaràs, no?
Bueno, us ajudaré i, si més no, doncs miraré de posar una mica de llum o curiositat sobre la llengua.
Perquè, Montse, tu com a lingüista d'aquí, en els nostres mitjans, ja pateix. La Montse... Mira, ara us diré una paraula. Està una mica acoquinada. Acoquinada és una de les paraules doncs, que d'aquí res us parlarem, perquè està en aquest llistat. De fet, ja està penjat a la web. Montse, tu eres conscient, no?, d'aquest...
Sí, sí, m'ho havies comentat.
Del
no?
diari Ara, no?, sí. Que doncs, demanaven als... diguéssim, a la gent doncs, que participés en aquesta proposta, en aquesta iniciativa, doncs, sí. Per despertar aquelles paraules que estan en desús en català, i acoquinar és una d'elles.
Veus? Molt bé. Doncs sí, podríem dir que estic una mica acoquinada perquè m'estreno a la ràdio.
Però sí, t'hem escoltat moltes vegades. Es parla bé el català a la nostra redacció?
A la nostra redacció es parla força bé i potser podríem dir que no és un 10 de redacció, però hi ha... Vull dir, lingüísticament parlant, eh? Però hi ha un interès, que això és el principal, un interès per dir, escolta, això què tal? Com ho podem dir? Ho diem bé o ho podem millorar? I aquí estic.
I també una varietat, mira, Rafa Sanau ja mateix, no? Amb aquesta valencià...
Que és una vessant exòtica de la redacció.
Perfecte, perfecte.
Perquè ja sabeu que sóc de Castelló i parlo aquest català valencià, que aquí té molta sortida, eh? A Catalunya la gent li agrada.
És que és com... molt bonic, bueno, com totes les variants del català, preciós.
Sí.
Montse, ara sí, va, ens centrem. Avui, què ens vols proposar en aquesta primera secció que fem avui, que estrenem d'Estirem la Llengua?
Sí, doncs mira, avui us proposo 5 minutets, una estoneta, per repescar expressions catalanes que feien servir els nostres pares o els nostres avis i que potser van camí de perdre's en el gran calaix de la història de la llengua.
Ah, sí? Però és que això és una llàstima, Montse, perquè, clar, avui observem, com ho diria, no sé, com certa pobresa, no?, de vocabulari.
Sí, sí, sobretot quan parlem o sentim parlar els joves. Parlo per experiència perquè en tinc dos a casa. Però el llenguatge col·loquial, cal dir que sempre ha anat una passa per davant del llenguatge escrit, sobretot pel que fa a innovacions, a paraules noves, a terminologia i sobretot a col·loquialismes. La parla és molt rica, ho era abans i crec que també ho és ara. Però avui em ve de gust mirar dins del vagó del català i treure la pols a unes quantes expressions. I ho faré amb unes expressions concretes, molt concretes.
Ah, sí? Doncs vinga, va, traiem la pols.
Sí.
Ens ajudes, no? Però, a veure, què vols dir? Que tenen alguna cosa en comú, aquestes expressions?
Sí, exacte. Em fixaré en totes les paraules o expressions que pertanyen o s'han creat a partir del món de la religió. Ja que som a Ràdio Estel, trobo que és un bon començament. Per exemple, Mercè i Rafa, segur que alguna us en sona. Ara que amb això del coronavirus tots estem més sensibles a netejar-ho tot. En català s'havia dit sempre que calia deixar-ho tot net com una patena. Us sona, no?
Sí, i tant. Net com una patena, tal qual. Sí, i em penso... A veure, ajuda'ns, Montse, però què vol dir això de deixar-ho doncs, molt net? Però no estic gaire segura de saber exactament què és una patena.
Doncs mira, sí, jo t'ho explico, que m'he informat amb això. La patena és el platet amb què es cobreix el calze i on es posa l'hòstia durant la missa, durant la consagració. Per tant, la patena era un platet que havia d'estar netíssim. I d'aquí l'expressió net com una patena. Ara bé, per exemple, en un altre vessant d'expressions, si fem tard en alguna cita, també podem dir doncs, que arribem a misses dites. És a dir, que...
Aquesta m'agrada, que arribem a misses dites.
Quan la missa ja estava començada, és a dir, dita, arribem a misses dites. En canvi, si jo et dic que una cosa va a missa, tu segurament pensaràs que el que dic s'ha de fer o s'ha de creure, tant si vols com si no vols.
Jo no sé, Montse, m'encanta aquestes frases
sí,
que ens està recordant la Montse Pibernat. Ara la faré acoquinar una mica, però el meu pare sempre em deia, quan arribava doncs, molt d'hora, sobretot a missa, em deia, que et faran escombrar. Això també suposo que deu tenir
no
sentit.
No ho havia sentit mai,
No, volguem dir, quan arribes molt d'hora, és en plan, és que arribes tan d'hora que et faran escombrar tots,
clar,
saps?
Clar, aprofitaran sí. que estàs perquè facis alguna tasca.
Doncs pues jo vinga, poso escombrar, cap problema. De fet, Montse, ara aquesta expressió d'una cosa que va a missa, no? Potser encara la fem servir alguns.
Sí, jo diria que sí, que és sí. força corrent encara. Almenys jo l'he sentit a dir i nosaltres la fem servir. Ara, per exemple, una passa més, em fixo ara en la situació també actual, no? De que tot aquest temps pandèmic que passem, podríem dir que molts, i els joves sobretot, els porta pel camí de l'amargura, que l'amargura, diguéssim, que és la qualitat d'amarg en un sentit espiritual, d'aflicció de l'ànima. Per tant, portar pel camí de l'amargura és portar la cosa per molt mal camí. També podem dir que amb aquesta situació pandèmica passem un calvari. El calvari és el lloc on va ser crucificat Jesús. I fins i tot hem pogut sentir que la pandèmia és un infern. Un infern.
Directament.
Directament un infern.
Clar, és que és molt, molt clar i evident, no? Rafa, tu quantes vegades has dit això de ai, és que em portes pel camí de l'amargura?
A tu, en la redacció, cada dia.
Sabia.
Cada dia, cada dos per tres, pel camí de l'amargura de Mercè Raga. Sí,
A veure, la veritat és que sí, que ho hem passat molt malament, eh? Ara fora sí. bromes. Però la veritat, Montse, és que tenim la confiança, no?, de que la situació doncs, es pugui encarrilar i pugem a poc, no?, a tornar a aquesta normalitat.
Sí, exacte, que puguem anar tornant a la normalitat. Tant de bo, com dirien els nostres pares i avis, que això, tant de bo, no s'acabi com el rosari de l'Aurora. És a dir, que no s'acabi molt malament. Desconec exactament, ho he intentat investigar, el traspàs de... el rest del Rosari de l'Aurora, que és el primer rosari que es cantava al matí, a com és que això s'ha anat desenvolupant i ha acabat doncs, amb una expressió negativa, no? Que no acabi com el Rosari de l'Aurora. Això ho desconec, és a dir, molt malament. Però també us he de dir que encara que la processó vagi per dintre, amb aquesta situació, que tothom escolti els sanitaris, si us plau, i que ells no se sentin com si prediquessin en el desert.
És que és una poeta, eh?
És que estàs...
Mare de meu, que fina. I que tothom, Montse, estigui al cas, no?, del que cal fer.
Això mateix. O dit d'una altra manera, que no estiguin als llims.
Als llims?
Sí, als llims. En castellà és el limbo, no? És aquell lloc on estaven detingudes les ànimes esperant la salvació. Avui, però, per extensió de significat, vol dir estar poc o gens informat d'alguna qüestió.
Montse Pibernat, moltes gràcies. La veritat és que m'apunto algunes d'aquestes expressions per anar-les fent servir de tant en tant, eh? I ja veus, Montse,
jo,
que...
amb el teu permís, faig una crida des d'aquests micròfons perquè Ignasi Miranda segur que sap què va passar al final del Rosari de l'Aurora.
Potser sí.
Si van acabar
sí.
a bofetades o què va passar allà.
Li haurem de consultar.
Però, Ignasi, si s'escoltes, manifesta't i explica'ns aquest tema.
Doncs, Montse, que hauràs notat que no t'he parat cap parany, eh? Ni t'he posat en cap compromís.
Bé, doncs i tant que no, i t'ho agraeixo moltíssim. Doncs podria dir-se que no m'has fet despistar ni perdre el fil, és a dir, que no m'has trencat les oracions.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, aquesta hora, 18 minuts que passen de les 10 del matí, volem continuar estirant la llengua i us parlàvem d'aquesta iniciativa del diari Ara, que amb el suport de l'Optimot, el Servei de Consultes Lingüístiques del Departament de Cultura de la Generalitat, doncs han engegat una iniciativa ciutadana per rellençar aquelles paraules que han caigut en desús o que només es fan servir en algunes àrees, però no en l'estàndard ni en el carrer. El català, la veritat és que està ple de paraules valuoses i útils que han quedat adormides i nosaltres també, des del diari Ara, doncs, i també ens ajuntem aquí a Ràdio Estel, volem que es despertin, no? En parlem amb Míriam Martín Lloret, lingüista de l'Optimot. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per entrar en directe avui en aquest programa a Ràdio Estel, perquè em sembla que aquestes paraules ja estan publicades a la vostra web, no? Ja tenim aquestes paraules en desús que volem que es despertin. Míriam.
Sí. Bé, de fet, és la web del diari Ara. L'Optimot hi participa, però qui ho organitza és el diari Ara. I ahir vam fer la tria de les 10 paraules finalistes. Com a membres del jurat ens vam reunir, vam triar les 10 que tocaven, diguéssim, que vam triar. I avui, a partir d'avui, dimarts, ja es podran votar fins al dia 25 de maig, si no recordo malament. O sigui que hi ha una setmana llarga encara per poder votar-les.
Míriam, va, que tenim ganes de saber quines són aquestes 10 paraules.
Sí, mira, us les dic. Acoquinar, que ja he sentit que l'heu dita.
L'hem dit bé en el context escaient?
Sí, sí, en el sentit de covardir. Sí, sí, tant. Acoquinar, amollar, andròmina, de debò, desgavell, embranzida, esma, reviscolar, sidral i xalar. Aquestes són les 10 finalistes. Clar, aparentment, potser dieu, home, algunes en desús...
Clar, les fem servir, no?
Les fem servir. El que passa és que el diari ara té uns objectius concrets, també, un context específic, i és que busquen també que es puguin fer servir en titulars de diari. Per exemple, a Zucac, ens ho comentava ahir l'Ignasi Aragall, el subdirector del diari Ara, que potser sí que la fan servir, però no tant en textos informatius, sinó més en articles d'opinió. També es té en compte que puguin ser fàcilment assumibles i que no s'allunyin gaire del present, que estiguin sempre en context amb l'actualitat. I que això, que es facin servir, però potser ells no les fan servir tant, perquè clar, el llenguatge periodístic és un llenguatge més neutre, més estàndard, i llavors, clar, a nosaltres, com a ciutadans, ens pot semblar que són, evidentment, no estan en desús ni molt menys, però és que... Clar, és adequar-se en el context dels mitjans. Per exemple, n'hi ha dues, com amollar. Amollar és deixar anar, no? Pots amollar una corda en sentit físic, però també en sentit figurat, amollar un renec, no? Aquest verb, per exemple, s'utilitza més, és més viu al País Valencià. I xalar, per exemple, es diu més cap al sud, cap al Camp de Tarragona, Reus, les Terres de l'Ebre o les Balears.
Perquè, Míriam, perdona, xalar, mira, és l'única paraula que desconec el significat.
Sí. És gaudir.
Xala és gaudir.
Gaudir, exacte. Per treure'ns de sobre el famós disfrutar...
Oh, i tant, doncs... sí. I el gaudir també, que també el diem molt.
Sí, sí, sí. Doncs és una tria conscient, d'aquestes dues variants, perquè per què no? Que es transformi en mots que siguin supradialectals i que es puguin fer servir en un mitjà, no? I adaptar-lo com a estàndard. També és una tria voluntària, aquesta, d'agafar dos verbs de variants més dialectals que es puguin adequar, que es pugui adequar als titulars del diari. I, per exemple, andròmina, potser no estem molt, molt avasats a dir el pongo, no? El pongo al trasto, que el trasto també es pot dir.
Pongo es pot dir, Míriam?
No, pongo
allà.
Sí, 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 és i diguéssim que una bona opció seria...
Andròmina.
Andròmina. Desgavell, embranzida, no tenen, diguéssim que són d'ús comú. També caminar, esma, que és una cosa que fas maquinalment, camines d'esma, o no tenir esma de menjar.
O esma perdut, no?
Exacte, està esma perdut. Una que m'agrada especialment a mi és reviscular, que potser l'he sentit més en nord-occidental, però es diu a tot arreu, en el sentit de recobrar el vigor, reviure. I sidral, per exemple, és una forma més neutra que merder. En un context d'un titular, potser no s'escau tant dir-ne merder, i sidral, diguéssim, que seria...
Quin sidral, no, Míriam? S'ha muntat amb tot plegat?
Exacte, sí, 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 sí. Doncs una miqueta us explico això, els objectius, que no us sobtin, que la tria no us sobti perquè és per de cara, no?, al diari, no?
Clar, perquè expliquem bé, si et sembla. Avui estem parlant amb la Míriam Martín Lloret, lingüista de l'Optimot. Expliquem bé aquesta campanya doncs, que heu fet conjuntament des de l'Optimot, des del Servei de Consultes Lingüístiques del Departament de Cultura de la Generalitat, que jo t'haig de dir, Míriam, que el faig servir moltíssim i que el pot fer servir qualsevol persona, Optimot, directament, i la veritat és que va molt i molt bé. Doncs dit això, vosaltres heu engegat aquesta campanya. Nosaltres estàvem dient aquests 10 un nom d'aquests, aquestes, aquestes paraules que ja les podeu trobar doncs, a la web del diari Ara, però és que tot doncs, té sentit gràcies a aquesta campanya que es diu Remot, no? En què ha consistit aquesta campanya?
Doncs, la van llançar la setmana passada, és més organitzat pel diari Ara. Eh? Nosaltres hi hem participat i durant tota la setmana hem estat fent una difusió i ha tingut una molt, molt bona acollida perquè la gent s'ha volcat moltíssim i hem rebut com més de 1.700 paraules.
1.700 paraules, eh?
Exacte, 1.700 paraules. Evidentment, clar, el jurat a l'hora de fer-ne la tria, doncs calia fer un cribratge de paraules. I
ah, mira, Míriam, ara que dius aquesta, que fa servir aquesta paraula, cribratge, que nosaltres estàvem com molt acostumats als mitjans de comunicació, sobretot ara en temps de pandèmia, no? De dir sí. Cribatge, no, és cribratge, eh?
Exacte, sí que és veritat que els mitjans han tendit a simplificar, i aquesta segona R, es permeten dins dels mitjans de la corporació catalana es permet aquesta pronúncia cribatge, però en principi, clar, aquesta segona R hi és, cribratge.
Doncs ens està explicant això, que la valoració del jurat, que ha estat doncs, encaminada a una finalitat.
Clar, exacte. I de 1.700, més de 1.700 paraules, els organitzadors del diari, l'Ignasi Aragai, conjuntament amb la cap d'assessorament de llengua del diari Ara, la Maria Rodríguez, van acotar-les a 50, a 50 paraules. Llavors, de 50 paraules, cada membre del jurat, jo mateixa, per exemple, em vaig triar 10. I ahir ens vam reunir per agafar les 10 definitives. Vull dir, és una cosa que s'ha anat escurçant. I això que et deia, a les necessitats del diari, sobretot.
I ara, doncs, a partir d'aquestes 10 paraules, què passarà? Els lectors quin paper tenen?
Els lectors doncs, han de votar durant aquesta setmana, a partir d'avui dimarts. Tot just aquest matí he llegit la notícia que ja es pot votar, m'imagino que a través de la web, perquè això ho gestionen ells, I és això, han de votar aquestes 10 paraules que us he comentat i tenen de temps fins a 25 de maig, que si no recordo malament és aquest dimarts, no el que ve. Uh-huh. I vull dir que tenen una setmana llarga encara per votar.
Per tant, Míriam, i quan d'aquí es traurà una paraula, entenc o quan? O sigui, explica'm bé això.
Sí, llavors, un cop tingui la paraula triada, la que ha agradat més, doncs el diari Ara es compromet a fer-la servir, no recordo si el període és durant un any, però que es compromet a fer-la servir a les notícies, sobretot en informatius, notícies informatives, perquè articles d'opinió potser es presta més, no?, fer utilitzar aquestes paraules finalistes, i sobretot en titulars de diari. Compromet a fer servir aquesta paraula que serà la més votada.
Míriam, ja per acabar, per què envelleixen tantes paraules i queden oblidades?
Doncs perquè sí, la llengua evoluciona i és veritat que tenir una llengua, som una llengua subordinada i tenir en contacte llengües dominants tampoc ens afavoreix. Però jo sóc optimista, igualment. vull dir, jo crec que podem encara reviscular paraules, això, que no s'allunyin, clar, les que queden antigues, doncs, mira, noi, forma part de l'evolució de la llengua, què hi farem? Però hi ha molt d'activisme i activitats i concursos com els que fa el diari Ara per promoure la llengua, doncs van molt bé.
Míriam, m'ha agradat molt ara el que has dit, perquè has fet servir reviscular.
Sí.
Que és una de les paraules, no?, que estan en aquest top 10, diguéssim.
Sí.
I has parlat d'optimisme i d'optimista. Per tant, aquí tenim un gran optimista, que és en Rafa Sanahuja. Rafa, sí. Què tal?
Bon dia. Bon dia, ara. Bon dia, Mercè, de nou. Bon dia, Míriam. Encantat de saludar-te.
Igualment.
Escolta, vinc a fer-te un atracament en directe, a part d'aquestes paraules que ja ens has comentat àmpliament. Resulta que t'explico. L'altre dia aquí a la redacció va sortir una paraula que ens va fer molta gràcia i que portem dos dies donant-li voltes i utilitzant-la com a broma recurrent, que és estàvem parlant d'una notícia d'un engany, d'una estafa, i van utilitzar per referir-se a aquesta estafa la paraula pufo, P-U-F-O. Pufo. És una paraula correcta en català o no? O ens la van treure de la màniga com si tal cosa?
Pufo, a mi, si et sóc sincera, ara mateix no em sona gens.
Atracament consumat. Vinga, fantàstic.
Sí, a més, l'estic buscant, ara mateix en directe.
Vinga, la ràdio en directe, amigos.
L'estàs buscant a l'Optimot, no?
L'estic buscant a l'Optimot.
Igual es talla l'aparell, en què l'estàs buscant, igual rebenta.
Potser és llenguatge d'argot.
No ho sé.
Possiblement, no?
No ho sé, però pam, vam treure allà el pufo i ens vam quedar tots parats perquè aquesta paraula se'ns ha colat a la redacció i no sabem molt bé què és. Tranquil·la, no la utilitzarem més.
No pateixis, en quin sentit m'has dit?
Sí, feia referència a una estafa, com un gran engany, un pufo.
Ah, això sembla més aviat del castellà, no?
Sí, a mi em sona castellà i penso en els jugadors de futbol, que semblaven molt bons i després són molt dolents. Són un pufo, directament.
Sí, era el castellà, meter un pufo, es fa o timo.
Sort de la Míriam,
És col·loquial, sí, però ve del castellà directament, clar.
Doncs,
sí.
Moltes gràcies, Míriam, no t'atraco més per avui.
De res.
Míriam, moltíssimes gràcies. Va, nosaltres només ens queda això, doncs animar als oients, lectors també del diari Ara i també doncs usuaris de l'Optimot que entreu a interactius.ara.cat i allà trobareu doncs aquesta campanya que es diu així, remot, quina paraula catalana t'agradaria recuperar? Ja han fet aquest cribratge de 10 paraules, per tant, Míriam, els nostres oients que entrin i que triïn doncs la que més li agradi. Jo ja en tinc una que l'he vist, ja només veure la llista... A coquinar, la veritat és que m'agrada moltíssim. Rafa, tu amb quina et quedes?
A coquinar, i a més els verbs en titular són molt, molt potents en català, i a coquinar, he de confessar que és una de les meves preferides.
També? Sí. Molt bé.
Totalment.
Míriam Martín Lloret, lingüista de l'Optimot. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, que nosaltres seguim avançant. Ara en Rafa s'està pensant a veure quina és. Ja la tens, la teva paraula més valuosa en català i que està en desús?
A mi m'agrada molt desgavell, que és una mica hemos venido a jugar i quin desgavell.
Vinga, gràcies, Rafa. Ara nosaltres el que som, una melodia. Buos.
Cada matí quan surt un tren els somnis volen pujar. Vas buscant aquell bitllet perquè aviat puguin marxar. I mira per un forat on tot ha d'anar rodat i les ferides es curen amb el temps i anar tirant. Som una melodia. Que sona tota la vida. Quan els somnis van al tren, vull anar a cada estació i potser no tenen clara quina és la destinació. Però ells allà estan molt bé perquè poden avançar. Quan agafin embranzida ningú no els podrà aturar. Està ple el vagó, alguns en voldran baixar. Passaràs un núvol negre, tornaràs a veure el mar. I al tornar a l'estació, que un dia t'ha veure marxar, ja t'espera aquella platja on vas començar a somiar. Per arribar
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
La pandèmia ha dut més d'un 1,5 milió de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu. Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
6 minuts que passen de 12:45, seguim endavant en aquesta primera hora de Ràdio Estel i ara volem parlar de l'assignatura de religió a les aules. Un 60,59% de l'alumnat tria l'assignatura de religió. La Comissió Episcopal per l'Educació i Cultura comparteix com cada any escolar les dades estadístiques de l'alumnat que opta per l'assignatura de religió catòlica en aquest curs 2020-2021. No es tracta, cal remarcar-ho això, no es tracta d'una enquesta, sinó d'una compilació de dades reals obtinguts per les 69 delegacions diocesanes d'ensenyament. Aquests resultats són la suma de dades d'un total de 15.029 centres públics concertats i privats. Avui volem passar per la traductora a totes aquestes xifres i per això doncs, hem convidat a Raquel Pérez, ella és directora d'Educació i Cultura de la Conferència Episcopal Espanyola. Muy buenos días, señora Pérez. Gracias por estar con nosotros en Radio Estel.
Hola, buen día, Mercé.
En primer lugar, para situarnos un poco, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de esta comisión, ¿no? Episcopal para la educación y la cultura. ¿Qué es y qué tareas tiene que hacer?
Sí, bueno, la Comisión para la Educación y la Cultura es la nueva comisión que viene después de la nueva organización de la Conferencia Episcopal Española que tuvo lugar en marzo del año pasado. Antes era la Comisión de Enseñanza y Catequesis y ahora esta comisión agrupa, digamos, la subcomisión de universidades, la subcomisión de patrimonio cultural y lleva también todos los temas de educación y cultura, porque entendemos que deben ir unidas educación y cultura y no tanto con la catequesis, que ciertamente no tiene que ver con la enseñanza religiosa escolar, ¿no? Son dos ámbitos distintos. Esta comisión es, digamos, el órgano especializado de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española para estos temas. Ciertamente la Conferencia Episcopal es un órgano de coordinación, son las diócesis en sí las que tienen que desarrollar su tarea en los ámbitos locales y nosotros lo único que hacemos es coordinar, impulsar, apoyar la tarea de las diócesis y, bueno, en esa medida pues podemos hacer este tipo de recopilación de datos, ¿no? Podemos tener esa visión más general que permite pues tener un panorama, una imagen más total del conjunto.
Claro, señora Pérez, porque es lo que nosotros remarcábamos en la entradeta, ¿no? En esta introducción, que no se trata de una encuesta, ¿no? Sino una compilación de datos reales, ¿no?
Exacto, esto lo han hecho las delegaciones diocesanas de enseñanza, es decir, las personas que están haciendo el seguimiento de la enseñanza religiosa escolar en cada diócesis. Por lo tanto, no es, digamos, algo voluntario, ¿no?, de quién quiere participar y quién no, o me quieres dar los datos o no, sino que esto además están los datos confrontados con los organismos de las administraciones educativas y confrontados con distintos tipos de titularidades que pueden dar los datos reales también de sus centros educativos. Entonces, bueno, creemos que también es un logro que sean las 69 delegaciones diocesanas. Algunos años, pues alguna no ha podido aportar los datos y demás, sabiendo además que esto se hace añadido a su trabajo cotidiano y en unos plazos que a veces pues son limitados, ¿no? Se solicita hacia el mes de diciembre y se pide que para finales de enero pues podamos tener ya estos datos.
Y entiendo también que en medio de la pandemia pues eso tampoco ha debido ayudar, ¿no?, un poco a esta recogida de datos. Si hablamos de los datos, dicho esto, que se han recogido, ¿cuáles son las conclusiones que ha llegado la comisión? ¿Son datos positivos o negativos? ¿Nos lo puede traducir, por favor?
Sí, bueno, esto es todo como depende cómo se mire, ¿no?
Exacto.
En principio, como dice la nota de los obispos de la comisión, ciertamente en una sociedad plural y diversa vemos que es un dato positivo que un 60% del alumnado opte por elegir la enseñanza religiosa escolar católica. Entonces, en este sentido, sí, entendemos que es un dato que es positivo en estas sociedades que vivimos. Podemos preguntarnos, ¿podría ser una opción de más familias, sabiendo además que no es necesario ser creyente de la confesión religiosa católica para participar en la clase de religión, para hacer la opción por la asignatura de religión? Pues sí, ciertamente creemos que podemos aportar algo a la formación integral del alumno y en ese sentido, pues bueno, sería algo bueno que las familias también lo percibieran así y vieran que es una formación deseable para sus hijos. Pero en cualquier caso no podemos decir que es un mal dato. También es verdad que ha bajado respecto al año pasado y es algo que también se señala en la nota. Bueno, hay muchísimas causas y ciertamente el tiempo prolongado de pandemia, el final de curso del año pasado, toda la incertidumbre que se vivió al principio de curso han hecho que también los datos cambien un poquito más significativamente que en otros momentos respecto al número de alumnos, ¿no? Pero bueno, no, la valoración ciertamente pensamos que no puede ser negativa.
Porque nos fijamos también, señora Pérez, si nos lo permite, ¿no?, en otros países, ¿no? Uh-huh. El estudio de la clase de religión, ¿no?, es una asignatura, por ejemplo, en el Reino Unido obligatoria, en Finlandia también lo es, en Grecia es opcional, en Alemania y Bélgica, pero ¿qué pasa en España? ¿Cómo estamos ahora con la ley CELA?
Bueno, el texto que conocemos hasta el momento de la LOMLOE, que es el único texto promulgado, es lo único que conocemos, salvaguarda lo que dicen nuestros acuerdos entre Iglesia y Estado en la disposición adicional segunda, y ahí está recogido que se respetará en las condiciones en las que establecen esos acuerdos, que es de obligatoria oferta obligatoria por parte de los centros, pero libre elección, por supuesto, por parte del alumnado y de las familias. Entonces, bueno, en este momento estamos en una situación que se respeta lo que se ha establecido y lo que está establecido, y bueno, estamos a la espera del desarrollo normativo de los decretos de enseñanzas mínimas.
Porque la calificación, por tanto, si se llegara a aplicar la LOMLOE, la ley CELA, la calificación de religión no contaría, es así hoy.
Ahora mismo no sabemos, es decir, esto tendrá que venir establecido en los decretos de enseñanzas mínimas. Si nos fijamos en los decretos del año 2007, que fueron los que siguieron a la promulgación de la LOE, efectivamente se decía que no era computable cuando hay concurrencia de expedientes, que es distinto de no ser evaluable. La asignatura de religión, por supuesto que es evaluable y se evaluará. Otra cosa es que la nota media no computará cuando concurran expedientes. Esto afecta fundamentalmente en secundaria y sobre todo en bachillerato. Pero eso lo tendremos que ver por escrito en claro, en una norma, ¿no? Ahora mismo no sabemos. O sea, solo si nos fijamos en lo que pasó antes, podemos decir previsiblemente esto es lo que va a suceder. Pero en tanto un texto legislativo o normativo no esté promulgado, no podemos hablar con seguridad.
Uh-huh. Una materia sometida, a ver cuál es su opinión, ¿eh? Una materia sometida constantemente, cree, a presiones políticas como es la religión, y también se conoce que, por ejemplo, que se argumenta que en clase hay más tranquilidad que la que hay fuera al hablar sobre ella. ¿Tiene esta percepción?
Sí, yo creo que hay informes también de la percepción que tiene el profesorado, las familias que han hecho religión, la sociedad en general, bueno, tampoco es tan problemática, efectivamente, como dice, se utiliza muchas veces tristemente como un instrumento para político, ¿no?, para la negociación y bueno, en el fondo nosotros lo que desearíamos es sobrepasar esa dimensión de continua lucha y que llegáramos a una cierta estabilidad y que se comprendiera también que es una oferta que se quiere hacer, que es suma y que apoya la formación integral del alumnado, ciertamente en las condiciones en las que está, por supuesto que no se puede imponer, por supuesto que tenemos claro que no es catequesis, tenemos claro que estamos en la escuela y que queremos hablar el lenguaje de la escuela, que queremos ceñirnos al marco que en cada momento se da, y por eso en este momento estamos apostando por un marco curricular competencial y por eso estamos trabajando en un nuevo currículo. Y bueno, desearíamos estabilidad de la asignatura porque se reconociera socialmente el valor de su dignidad, ¿no? La dignidad académica de una asignatura más, igual que pueden ser las matemáticas o las ciencias o la historia. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. En la parte que nos corresponde, ciertamente tenemos un compromiso y una responsabilidad y vamos a hacerlo lo mejor que podamos.
¿Hasta qué punto es importante el estudio de la asignatura de religión para las personas no creyentes?
Bueno, es importante porque, por un lado, da un conocimiento de lo que muchas personas creen, es decir, uno aprende lo que los que se denominan cristianos, o en este caso católicos, creen, cuáles son sus creencias. En nuestro caso y en nuestro contexto cultural nos ayuda a entender también nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, muchas de nuestras tradiciones, y también nos ayuda en valores que son comunes y que son compartidos con toda la ciudadanía y que desde el punto de vista católico pues tienen también una explicación, ¿no? Se puede dar razón desde la propia confesión. Entonces, bueno, creo que ayuda a tener una percepción o una visión y una comprensión del otro más profunda, ¿no? Más desde él, y ojalá todos alcanzáramos una comprensión del otro desde las maneras en que el otro se explica, ¿no? Desde cómo el otro da razón de sí mismo, ¿no? Y de su propia creencia.
Raquel Pérez, directora de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por habernos ayudado en un día como hoy.
Gràcies, Mercè. Bon dia.
Molt bon dia.
Adéu.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Delicatessen. Estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
10:47. Ja està. Aquí, com ho diria el Joan Trias?
És moment, en aquest programa, en aquest dimarts, posar un somriure sobre la taula, que a mi sempre em sembla una mica psicòpata, perquè imagina't agafar un somriure, el d'Àngels, per exemple, en lloc de dir bon dia, li agafes el somriure sangrante i el poses aquí. En fi, són imatges meves, mentals.
No, jo tinc una altra imatge. Ahir vas enviar una fotografia en un WhatsApp intern, sí. I també era un somriure.
Molt inquietant. Les tonteries que es poden arribar a fer en
tantes hores plegats ja.
Tantes hores aquí, no sabem què fer al final. Mercè.
Què?
Freqüència modulada. Mm-hmm. Però abans. Ah. No podem deixar els nostres oients penjant. Hem fet una crida perquè la Montse Pibernat, que avui ha estrenat seccions, parlava d'aquesta expressió acabar com el rosari de l'Aurora, que tots identifiquem acabar fatal, no? Acabar malament. Però ella ens deia que després d'investigar no tenia clar el perquè d'aquesta expressió. I jo he invocat l'esperit d'Ignasi Miranda, que amb aquestes coses és una mina, és com tenir una enciclopèdia a casa directament, i efectivament s'ha manifestat Ignasi, i ens explica via WhatsApp que l'expressió és una expressió que fa referència a baralles que es produïen a partir de la Revolució Liberal de 1868 entre famílies catòliques que mantenien la tradició de resar el rosari al carrer de Bon Matí, els grans festes, i grups d'obrers i de petita burguesia que volien, doncs, directament passar d'aquestes històries. Llavors, acabaven malament. Hi havia baralles, que bàsicament és el que he dit jo. Ja sabem que la idea és que hi haurà bofetades. Però per què no ho sabem? Ara ja ho sabem. Alguns
Gràcies.
Volien resar i altres no.
Gràcies,
i fins aquí l'apunt cultural.
Va, i ara què? Avui quin dia és?
El Dia Internacional dels Museus.
Mm.
li dona color, ara, la sintonia. Semblava que començava funesta, sí. Però no. Doncs aquí, aquesta és la banda sonora, per cert, de la Meravellous, això ho has escrit.
Marvelous
Peli.
A veure, digueu.
Marvelous. Marvelous Peli de Ben Stiller, que es diu Una noche en el museo, i que utilitzem per il·lustrar...
Quantes en porta, ja?
Porten tres, però ja ha parat. Ja...
Sí, perquè es va morir, de fet, no?
Qui?
Sí, home.
Ben Stiller, no? Ben Stiller...
No, Robin Williams.
Robin Williams, que participava,
que
exactament. Sí, sí, sí.
En el documental La Filmin, que es pot veure de la malaltia de Robin Williams, sí. Explica que quan estava rodant la tercera, entenc que és la darrera que s'ha fet, sí. Ja el pobre Robin Williams estava patint la seva malaltia en un punt molt àlgid i les va passar molt canutes,
Perfecte,
i no es va notar res.
Bueno, són els actors, tenen els sentiments en un calaix i
els
van traient directament.
Sí, sí.
Robin Williams, no Robbie Williams.
És veritat que és el cantant.
Que és el cantant, vale?
Avui és el Dia Mundial dels Museus, per
doncs
tant,
sí.
Quin és el teu museu preferit?
El meu preferit... jo tinc moltes ganes... Preferit no sabria dir-te, és molt interessant. Però tinc
em diuen que el...
Tinc moltes ganes de visitar, perdona.
El Prado, no?
El Prado, clar, que l'hem fet molt... t'ho estan dient pel Pinganillo, quina gràcia. Quin equip més meravellós.
Quin desgavell.
I fraternal. Quin desgavell. Doncs jo tinc moltes ganes de visitar el nou Museu de Cera de Barcelona, que ha estat reformulat fa poc i que sembla ser que s'ha convertit en una experiència directament. Què diu? Què diu?
Ara, les mans al cap.
És que el Toni diu, o sigui, d'entre tots els museus del món vols anar al de Cera de Barcelona? Bueno, Toni, aquest és el nivell, o sigui, no enganyem
a l'audi... El del Barça,
clar. El del Barça, també. Aquest és el nostre nivell, del Barça, el de Cera, directament. Doncs Dia Mundial dels Museus, mercè, i tal dia com avui podem parlar també que va néixer... Ah. No és la banda sonora d'abans, eh?
S'assembla.
S'assembla perquè és... Això que està sonant...
M'agrada molt.
Bueno, i espera't, perquè la tornada és meravellosa. No cauràs, però és una cançó que es diu Ara arranca. La cançó es diu Jesus Christ, You Are My Life. És una cançó que es va fer per la Jornada Mundial de la Joventut, que va presidir el papa Joan Pau II, a Polònia.
A Polònia. És molt maca.
A Polònia. És molt guapa i, a més, és d'aquestes cançons que se't posen dins, et mengen les neurones, igual et passes un any sencer tararejant-la. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, per què la posem? Doncs perquè avui fa anys, tal dia com avui, el 1920, va néixer justament Karol Wojtyla, el papa polaco, i que va marcar, evidentment, tota una part de la història de l'Església amb la seva personalitat. Per cert, que anys més tard, el propi papa Joan Pau II, Sant Joan Pau II, va proclamar Sant Joan de la Creu patró dels poetes de llengua espanyola. Per tant, a Luis García Montero i Joaquín Sabina, el seu patró és Sant Juan de la Cruz, que ho sàpiguen.
Perfecte.
Però tenim més coses?
Més?
Més, Toni.
Que bé, jo es vivim.
Molt bé, ho has agafat al vol. Al vol, així la tens al cap. Els teus germans, que la posaven quan eres petit?
No, no eren tant de pel·lis clàssiques. No. Els meus germans són de pel·lis...
Vuitanteros, de... Jungla de Cristal,
sí, jo,
Cazafantasmes. Que avui vens de Cazafantasmes, per
cert.
Gràcies,
sí.
La gent que ho sàpiga, que ve disfressada de Cazafantasmes.
Disfressada, vestida. Digue'm. Ah, que diu... Clar, el Toni, que el diu que... Clar, és que és un clàssic de cada Nadal.
Cada Nadal. És com los 10 mandamientos i Jesús de Nazaret en Pasqua.
Tu quantes vegades l'has vist?
Jo, no... O sigui, sí l'he vista, però no és allò que si l'agafo em quedo. També t'ho dic directament. Però, bueno, ho diem perquè avui, tal dia com avui, va néixer Frank Capra. Atenció.
Home.
Va néixer al 1897. Del segle XIX, fa 123 anys, aquest director de cinema italo-nord-americà, director de clàssics com aquest que estem escoltant. Que bello és vivir. I també, tal dia com avui, es va premiar la pel·lícula Viridiana, que sembla que a tu també t'agrada, Viridiana, de Luis Buñuel, aquest mestre surrealista. El 1961 va guanyar la Palma d'Oro del Festival Cinematogràfic de Cannes. Però... podem seguir, perquè tenim més coses. Belly.
les events han mos desig complir.
Rafa, estàs acaronant l'ànima, eh? Amb aquest final de programa d'avui.
He parlat de poesia, he parlat de jornades de joventut, he parlat de cinema vital, i ara recuperem a un dels grans amics d'aquesta casa, Raimon, que vam entrevistar, per cert, aquesta mateixa temporada amb un resultat sorprenent en algun moment de l'entrevista. Però, bueno, gran Raimon... Si rius perquè recordes el moment. Gran Raimon, que al 1968 a Madrid va fer un recital davant 6.000 persones a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat Complutense. Un dels seus recitals doncs, més recordats per l'època en què es va produir el 1968. I una altra dada... Ara!
Pista major total, eh? Cap on anem?
Anem cap a Rússia, evidentment. Això és una polca russa de libro. Perquè el 1868 doncs, va néixer Nicolás Romanov, que és l'últim tsar de Rússia.
I amb
aquesta música, que és molt canyera i que invita a l'optimisme, seguim endavant.
Qui felicitem avui? De qui és l'aniversari?
Doncs mira, podem començar per felicitar Elisabeth Stamatina Fey, atenció, més coneguda com Tina Fey. És una actriu... És una actriu, comediant, escriptora, guionista i productora nord-americana. Et sona d'alguna cosa?
De moment no.
No la tens. Reconeguda per ser part, sobretot la posada, perquè forma part del Saturday Night Live.
Ah.
I aquí és aquesta cantera de còmics d'Estats Units, doncs, que ha passat per aquí i ha agafat... doncs molt renom. Té 51 anys que els compleix avui. Enhorabona, doncs, Tina Rey. Un altre personatge, és aquest més conegut a casa nostra, Francisco Javier Cárdenas Pérez. Cárdenas.
Cárdenas directament.
Cárdenas directament, perquè si dic el nom sencer sembla que sigui.
Jo el recordo amb aquells grans descobriments d'aquells personatges,
sí.
Rafa.
Per mi la seva època daurada amb el seu...
Blarús, no?
Amb Blarús i a l'Ataque, quan entrevistava...
Germà d'Angie Cárdenas.
A la Pantoja de Puerto Rico. I sobretot que a Carlos
Jesús
vendran naves de l'espacio. Aquest punt, doncs ens feia disfrutar amb aquests personatges. També fa 51 anys.
Ah, felicitats.
Prou jove, es conserva bé, és un tio amb planta. I també aniversari de Laura Esquivel, que tu diràs qui és Laura Esquivel. Doncs és una actriu, cantant i presentadora argentina coneguda per protagonitzar la famosa telenovela. Aquí són partidaris també de les telenoveles, només la del Barça. Per protagonitzar Patito Feo. Que sembla ser que a Argentina va ser tot un fenomen.
Sí, jo de fet la veia, la meva quinta també.
I una altra, aquesta fa 27 anys jove, i un altre aniversari, 77 anys, per Albert Hammond, que és un cantant, compositor i productor de discogràfic britànic. Atenció, que ha fet cançons per Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Tina Turner, Julio Iglesias... i Bonnie Tyler.
Doncs el felicitem i avui ja acomiadem el programa i ho fem amb aquesta selecció. A la freqüència modulada no estem acostumats doncs, a dir a aquelles persones doncs, que un dia com avui morien, però és que avui és de respecte i honor doncs, acabar el programa amb ell, Rafa, amb aquesta la cura, no? Franco Battiato. Que...
Franco Battiato, la cura.
Doncs, com dèiem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Música de Franco Battiato, mort avui als 76 anys, nosaltres volem retre aquest petit homenatge a Franco Battiato amb aquesta cançó i recordar-vos que a partir d'ara aquí a Ràdio Estel us podeu quedar per doncs, gaudir de Delicatessen, Antoni Guerrero i Fèlix Serraclara, Salut Natural per tothom a 1:15, també Montperico, el mirador de l'actualitat a les 6 i a 7:15 la missa des de la catedral. Ràdio Estel doncs, et porta diàriament la missa des de la catedral de Barcelona i a les 8 el protagonista, com sempre ha estat un plaer, us deixem Franco Battiato.
Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.